perquè anul·li la sentència després d'haver estat condemnat per revelació de secrets. Hem arribat a les 6 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu? Torna avui la sessió d'arquitectura després de dues setmanes de pausa, un programa que també parlarà de llibres i que acomiadarà un dels grans del rock espanyol. Ens ha deixat Jorge de Ilegales. Comencem.
Idò, recordarem alguna anècdota amb Jorge Martínez, ànima de Los Ilegales, que ens ha deixat avui als 70 anys. Serà cap al final del programa. Abans torna l'arquitecta Cristina Llorente a la secció del paisatge invisible avui per parlar-nos de la llum i de l'arquitectura japoneses. També rebrem la llibretera Maria Cuenet, que ens ha preparat lectures i assajos sobre amigues a la seva secció setmanal que se diu Galerada. I per acabar, una altra llibretera Anna Camil Rauel, a la que trobam sempre darrere el taurell de la Biblioteca de Babel a Palma, ens parlarà de les novetats i destacats que tenen exposats, també les activitats programades i les presentacions que tenen previstes en aquestes setmanes, i també de les lectures preferides d'ella a nivell personal.
Són les 6 i 6 minuts, comença la cultura a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Fiol, el control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
Ho dèiem a l'inici, llum i arquitectura japoneses, avui a la nostra secció des dimarts. Cristina Llorente, com estàs?
Molt bé.
Has escoltat els Bandmate, o les Bandmate, perquè són dones, bàsicament, aquest grup de rock tan potent, en aquesta bastada a Japó,
no? No, la veritat és que no.
Has optat per música més
de... No, he escoltat molts de sons tots els temps, però no, rock no n'he escoltat.
Vaja, hi ha un rock japonès bastant interessant, sobretot fet per dones, la veritat. Aquest és un exemple. Com estàs? Has estat com
molt bé.
10 dies?
He estat, no, 15, de 7, de 7 en realitat, de 7 dies en el Japó, està de moda anar al Japó, però he de dir que jo feia molts i molts anys que volia anar al Japó.
Tu l'has vist primero.
Jo l'he vist primero.
Has trigat una mica en anar-hi, però...
He tardat bastant.
Ho tenies allà en el radar.
Sí, i de fet, he volgut anar al Japó des de que, gràcies a un llibre de l'arquitecte japonès Tadao Ando, vaig decidir que volia ser arquitecte. Va ser... Jo devia tenir, no sé, 14, 15 anys. Mm-hmm. I el germà gran d'un amic me va deixar aquest llibre d'arquitectura japonesa i me va encantar, i me va encantar tant que en aquell moment vaig decidir que estudiaria arquitectura. I clar, allò, aquest sus, no?, a la meva carrera professional, havia d'acabar d'aquesta manera, no?, visitant Japó. I si idea era visitar obres de Tadao Ando, però què ha passat? Que un dels edificis que més volia veure, que era la Capella de la Llum, que és una capella molt petiteta, que està a prop d'Osaka, que per de fora bàsicament és un cub de formigó, i s'interès o la màgia, no?, la té quan entres, no?, i perquè té, en comptes de tenir una creu, doncs, com pot tenir qualsevol església tradicional catòlica, la creu està com a obertura a la paret del fons, no?, de tal manera que entra la llum per aquesta creu i se va reflectint aquesta creu de llum a diferents... Bueno, va recorrent totes sigles i mesura que passa el dia, no? Què ha passat? Que no l'he pogut veure. No l'he pogut veure perquè està tancada. Perquè resulta que els religiosos que hi havia allà, que eren els que feien la visita guiada i la mostraven, han posat un comunicat a la web que s'han fet grans, que estan cansats, que ja no fan més visites i que, per tant, ja no se pot visitar.
Els japonès també, això.
I bé, la veritat és que m'ha sabut greu.
Però hi vas anar?
No,
vas
no.
arribar a la porta,
no,
ja sabies que aquesta circumstància...
Ja sabia, ja ho sabia, ho havia cercat abans, ja ho sabia. Sí, i clar, veure-la des de fora està molt bé, però, clar, al final és un cub de formigó, per tant, bueno, no valia massa la pena fer tot aquest viatge llarg per no poder-hi entrar, no? Sí que vaig veure un altre edifici, no dels més representatius de Tadao Ando, que està a Tòquio, és una ampliació de la biblioteca infantil de Tòquio, que també, bé, tot i que, com deia, no és dels edificis més característics d'aquest arquitecte, sí que deixa entreveure un poc les seves intencions, no?, l'arquitectura, com a molta d'altra arquitectura japonesa, que és aquest tractament meravellós que tenen des formigó in situ, i aquests materials nets i tan... Bueno, aquesta arquitectura tan sincera, no?, que allò que veus és allò que hi ha, que les formes, els volums, les geometries, i sobretot la llum, no?, que deies tu que xerrarien de la llum, i precisament jo crec que és un dels elements característics d'aquesta arquitectura, i és el que el fa, jo crec, és que la fa més interessant, no? És com tracten la manera d'entrar a la llum i com aquesta llum juga amb tots els edificis i en les geometries de...
Aprofitant-la al màxim, no? Amb una aportació estètica també, però pràctica, no?
Clar, i això, clar, se veu sobretot a les iglesis, on sempre la llum ha estat protagonista, no?, i ha estat ha tingut aquesta simbologia divina, diguem, i, per exemple, també se veu a la catedral de Santa Maria de Tòquio, no?, que en aquest cas és de Kenzo Tange, i on està prohibit fer fotos, però jo he de confessar que em vaig fer com 200. Però és que, com pots entrar a un edifici així i no fer fotos? No, és inviable completament.
T'entenc una mica, però és veritat que ells això... si vols ser japonès, de veritat, t'has d'acostumar, Cristina, a complir aquestes normes que ningú te perseguirà, segurament, ni per fer una foto, per rompre una regla que ells... Però ells no les rompen.
Cert, és cert, però això ho vaig fer de manera molt dissimulada.
Tapadilla.
I vaig procurar seguir totes aquestes normes que tenen, que per nosaltres poden ser com surrealistes, no? Com
no menjar... Irritants, també, de vegades.
Sí, bueno, com no menjar mentre camines, no? Aquestes coses. Però vaja, el que estàvem xerrant és aquest joc, no?, de ses ombres i de sa llum, que tan ben reflectit queda en aquest llibret, que tothom que no l'hagi llegit li recoman sa lectura i sa relectura d'aquest llibre, que és l'Elogio de la Sombra, de Junichiro Tanizaki, que xerra precisament d'això, no?, de sa penombra, de com sa cultura i sa societat oriental han tractat sempre aquesta penombra, aquesta pàtina, no?, i aquesta, i al final aquesta ombra, no?, que regna a tota sa arquitectura i a tota sa vida, bàsicament, de japonesos, no? Diu, té frases tan meravelloses com diu que l'ombra ens recorda que hi ha coses que no es poden veure a simple vista, no? I parla, per exemple, molt de shoji, que són aquestes corredisses, no? En paper japonès que tamisen, no? Sa llum, són traslloses, aquest paper japonès és traslúcid, ah. I que això, que a la vegada que deixa entrar com aquesta llum tamisada, a la vegada te deixa intuir allò que està passant a darrere, no? I aquests jocs de plànols que fan aquests panells que són normalment o corredissos o plegadissos, sobretot corredissos, fa també que tota aquesta arquitectura tingui aquest joc de volums, de geometries, de plànols, no? Que és, per jo, és absolutament
meravellós. Que duen també les arts escèniques del Teatre del Nord, que juguen les ombres, mm-hmm. De vegades el kabuki també, menys, mm-hmm. però sí, també el duen cap allà, clar.
Sí, és interessant és veure com aquest tipus de coses i d'elements, no, se van traslladant a les diferents arts i a totes les, bàsicament totes les situacions de la vida quotidiana també, no? Perquè xerram també d'aquest espai que no és ni interior ni exterior, no? Que és el nom en japonès és engawa, no? I és aquest espai que està entre allò que és exterior, allò que és bueno, natura, en el cas dels temples o carrer, i allò que és l'interior de l'habitatge, no? I és aquest, és un passadís com un corredor que vol ser aquest espai intermedi, vol ser aquest interludi o aquest silenci, no? Els silencis també són molt importants. I els buits, no? Que també una altra vegada, com tu deies, se manifesten també en el teatre, físicament, entre el que és la zona dels actors i les actrius i la zona del públic, però també, per exemple, la cal·ligrafia, no? Són tan importants les línies com els buits que se deixen entre les línies, no? I a mi m'apareix molt interessant com tots aquests conceptes se van traslladant, no? a diferents arts i a diferents situacions de la vida quotidiana.
Fins i tot ara, clar, estic recordant que duen el tractament de la llum fins i tot a elements com urinaris, no? No sé si has vist el Perfect Days de Wim Wenders, mm-hmm. que jo allà vaig descobrir aquests urinaris que són també bueno, no translúcids, però tu no veus res del que passa de dins, òbviament, però juguen amb els colors i amb les llums, i una vegada que vaig anar a Tòquio tu perseguies de davant, jo una mica també, però també aquests urinaris que m'ha semblat una autèntica proesa, no? de Perfect Days, no?
Sí.
Que ho duen a tots, sí.
I Tanizaki també, l'elogio de la sombra, xerra largo entendido, no? d'aquests urinaris. Ja que has anomenat els urinaris, meravella, els banys, no? de Japó.
Sí, bueno, urinaris i banys.
Sí,
també
sí, però que cada 300 metres te trobis un bany públic, que a més un bany públic que està immaculat, impecable, sí. Que no és que hi hagi ningú que els... Bueno, ningú que els faci nets, vull dir, ningú allà perenne que els faci nets, sinó que és la gent, i també aquesta cultura de respecte cap a els altres, que fan que estiguin completament immaculats, no? I bé, que sigui com si anessis en el bany de que teva, no? I a una certa edat, que ja començam a patir un pot d'incontinència, s'agraeix moltíssim.
Cristina Llorente, per aquells que no la coneixeu, passa dels 40, però per poc. O sigui, ja està fent aquests comentaris, però bé.
Bé, per tothom, val? Trobo una cosa imprescindible, ho hem xerrat moltes vegades dins aquell concepte d'urbanisme de gènere, s'importància, no?, dels banys públics, uh-huh. que aquí brillen per su ausència, i que en el Japó és absolutament meravellós això, no? Que estan repartits per tant a la ciutat com en el bosc, no? Te'n vas a fer una ruta pel bosc i te vas trobant també sí. aquests banys cada 300 metres perfectament senyalitzats i fins i tot marcats a Google Maps, no? Obris el Google Maps i t'indica on són tots aquests banys, no? Que més, és que han estat 15 dies intensos.
Has perseguit molt l'arquitectura, però què t'interessava? Per exemple, hi ha zones de Tòquio, la zona de Ginza, per exemple, on cada gran marca, cada multinacional, cada gran botiga té un edifici dissenyat per un gran de l'arquitectura internacional, molts d'ells de japonesos. T'interessaven aquest tipus d'elements, més l'arquitectura tradicional, que és allò que has cercat?
Mm. Jo crec que en primera instància sí que anava amb aquesta idea, no?, de veure, i m'havia marcat, de fet, tots aquests edificis des grans ites, no?, des grans, de ses grans figures de l'arquitectura. Però després m'ha sorprès molt més l'arquitectura tradicional, l'arquitectura dels temples, m'ha fascinat. És com els temples se lliguen amb la natura, no?, i és com la pròpia religió, tant el budisme com el sintoisme estan completament connectats i dialoguen completament amb la natura. I que també marquen aquests contrastos, no? Una altra vegada aquesta sinceritat dels materials, amb aquests temples de fusta fosca, però que amb això tenen les portes de color taronja, no?, entremig de... Clar, jo he anat ara a la tardor i tenia tots els colors de la tardor meravellosos dels arbres, aquests vermells, aquests grocs, aquests verds, no? I això, com això contrasta amb aquests materials i amb aquesta foscor, amb aquesta penombra una altra vegada, no?, dels temples, de com s'arriba, no?, en els temples o en els petits santuaris, no? I el fet de descobrir aquests petits espais que tenen una energia molt, molt especial, no?, i que al final són espais que transmeten, no? Sempre dic lo mateix, la bona arquitectura és l'arquitectura que te fa sentir, no? I tots aquests temples, siguin petits, siguin més grossos, el fet de trobar-te'ls, per exemple, al mig d'una ciutat com Tòquio, un revoltat de gratacels, com això tinguis un petit santuari amb una campaneta, amb un gong, amb aquesta aigua que sempre raja, no? M'ha semblat molt, molt interessant i molt màgic, no? La veritat és que és una energia que jo crec que t'atrapa i que te fa viure molt tots aquests espais i tot allò que en revolta en aquests temples o en aquests edificis, ja siguin del segle XXI o siguin de l'època Edo.
Sí, és que Tòquio té això, no?, que té evidentment zones de gran metròpolis, pot ser Xangai, Singapur, Nova York, gratacels, i a una parada de metro tens de cop i volta una zona, un barri tradicional en cases baixes fetes d'aquest materials que tu feies referència, no? I clar, i tot això està, diguem, a tocar, no? És un contrast continu, no?
Sí, després xerraven també d'aquesta penombra i d'aquesta energia. Tenir la sort de poder-me passejar amb un monjo budista, no?, per un cementiri de les muntanyes. I igual era el vespre, era un bosc, i al mig del bosc que és el cementiri més gran de tot Japó. De fet, mos varen dir que un 95%, que és 95% de les famílies japoneses tenen un sepulcre en aquest cementiri.
Està a la zona dels Alps japoneses?
No, està més en el sud, Koyasan, se diu, és poble. I... clar, te trobaves també passejant per un lloc, o deies, jo això no ho faria mai a un cementiri d'Espanya, no? Perquè llavors veus que si te'n vas a Europa, segons quin, sí que tenen una altra concepció de la mort i dels espais de morts, no? Però allà és això, l'energia que te desprèn tota aquella vegetació, totes aquelles figures que amb això te trobes, això, els petits budes, però que els hi posen aquest capellet com de ganxet vermell, sí. No? Que és preciós, perquè aquests, concretament, els que duen el capellet, representen els infants, no? Els infants morts, els infants no nascuts, però en aquesta cosa de ser hiperpositius amb tot, te diuen, no?, que tots aquests infants són una altra banda, han nascut una altra banda i estan ben cuidats per altres persones, no? Per tant, sempre és aquesta cosa com positiva, que crec que influeix moltíssim amb aquesta energia que transmeten a tots els espais, no?
Què t'ha sorprès més a nivell arquitectònic, per exemple, per començar? O si ja t'ha sorprès alguna cosa. Perquè, clar, tu ja anaves un poquet amb un coneixement important, per exemple, d'allò que és l'arquitectura dels temples o dels santuaris, no?
Sí, però entrar-hi canvia molt, No? El fet de... L'arquitectura és una cosa que s'ha de viure. Tu pots Clar. Veure molta arquitectura a llibres, pots veure moltes fotos, però realment allò que sents quan entres a determinats espais és una sensació que deixa molta petjada. No? I això jo crec que hi ha una gran diferència. Crec que jo he vist pocs edificis en la meva vida que m'hagin deixat aquesta emoció i que quan recordi aquells edificis me torni aquesta emoció, no? Perquè pots haver vist un edifici que t'ha encantat i que t'ha prescut una arquitectura meravellosa, però no tens aquesta cosa de tornar a l'edifici cada vegada que el recordes i de tornar a sentir com aquesta emoció i aquesta cosa de l'estómac que te fan sentir segons quins espais. I en aquest viatge, la veritat és que m'ha passat en molts de temples des que he estat, especialment els que estaven al mig de la ciutat, també per aquest contrast, no? I me va passar a la catedral, que te contava abans, un poc per aquesta manera de tractar la llum, per com cau des de dalt, no? Com banya tot.
Clar.
I va amb aquelles parets de formigó fosques, no? I amb això tens aquelles entrades de llum que pràcticament t'enlluernen, no? I bé, crec que és interessant saber viure aquests espais i retenir aquestes sensacions.
Que bé, aquesta energia.
Sí, sí.
Ja pensant en tornar, no?, al Japó.
Totalment, sí, totalment.
No Molt bé, idò, ben tornada.
Gràcies.
Cristina, t'agradava Bola de Drac?
M'agradava Bola de Drac, ho torno a fer ara, ho estic veient una altra vegada, ojo, és migdia.
Jo no aneu massa fang, ja pràcticament per tenir qualque cosa de què parlar amb els companys de col·le, ja em vaig posar a veure-la. Però en tot cas, els Amics de les Arts varen fer una cançó molt maca que es deia Per mars i muntanyes, i després se van atrevir en un concert a cantar-la en japonès.
Mm-hmm.
Escolta. T'he de confessar que me la vaig aprendre en japonès. I que també abans d'anar a Japó vaig fer 3 mesos de Duolingo, però s'ha de ser molt més constant.
És complicat, eh? Jo vaig aprendre allà dues frases perquè
Sembla
era
que
bé...
no, però arribes allà i sí, te'n dones compte que t'ha servit de ben poc el Duolingo.
Sí, sí. Però també he de dir que un moment donat vaig mantenir una conversa amb una senyora japonesa que va durar com 10 minuts. Ella me xerrava el japonès, jo li xerrava el mallorquí, mos vàrem entendre perfectament.
La màgia de la comunicació. I de visca Japó. Fins la setmana que ve, Cristina. Vinga. Morioru zigzagu Asa no kyu haitatsu Akuotaoshi Kimi ni yasurakana memori o futari ni yuki o Per bola, per mars i muntanyes i per tot l'univers intentant aconseguir
Ràdio és història. Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip. perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caib.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. L'Aviador, IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuanat.
Sí, sí, 29 minuts, continuem el programa Assajos i també Amigues, avui a la nostra secció de llibres. Ja sabeu que si parlem de llibres hem de parlar amb Maria Cuanet i saludar-la. Com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé. Avui dediques la secció a l'amistat. I a més m'agrada perquè dus dos llibres que són, no sé si estan a les antípodes, però un és com a anem a parlar de l'amistat i un altre és anem a parlar de quan s'acaba l'amistat.
Exactament. No? Sí, sí, sí. Totalment. Sí, són dos assajos publicats bastant recentment de tres persones, diríem, ara explicarem per què. Tres dones que no són de Madrid, però tenen la seva vida a Madrid, de còmode centre cultural així de Madrid, que jo el desconec bastant, però veig que les idees que corren per allà són també semblants a les que...
Sí, no, Madrid és molt polièdric, hi ha coses que no són tan interessants.
No, no, clar.
I hi ha ambients i sinergies que sí, ho sé.
I xerren sobre l'amistat, i principalment l'amistat entre dones, que és un... Hi ha hagut un poc un boom de posar-nos a reflexionar sobre l'amistat, i especialment entre dones, en part pues, un poc tot el que ha passat en relació al feminisme darrerament, no? Com tot el que no s'ha treballat fins ara, pues ara hi ha un gran interès, no? I una mica en hi ha com des del patriarcat, com que les dones no poden ser amigues, no? Perquè competeixen per les mateixes.
És un perill.
Exacte.
Bé, i un perill dona. Pels homes, clar.
Clar.
Les dones que comencen a xerrar.
Sí, o que com que han de competir pels homes, etcètera, etcètera. I bé, òbviament és mentida. I hi ha un poc de contra, no? És de reflexionar sobre l'amistat entre les amigues. I sí, duc dos assajos avui, n'hi ha més, s'ha escrit bastant sobre amistat entre dones, i també ja en el principi de lo que és els nostres temps, els filòsofs, Sòcrates, no ho sé, però almenys quan Aristòtil i Plató sí que van xerrar de l'amistat, en aquest cas entre els homes, i de fet no creien que fos possible entre dones.
Sí, Sòcrates jo no me sona que
no,
ha transitat molt del tema de l'amistat.
Però com que som bastant ignorant amb això, per tant no posaré...
No és socràtica, vols dir?
No, vull dir que les històries de filosofia antiga pues no és meu fort.
Ah, no has de saber de tot, tampoc.
No, menys mal. En fi, el que duc avui són dos assajos, un que és amb una autora, de Núria Lavari, que se diu L'amiga que me dejó, anatomia d'una ruptura, i xerra això, des dol que se viu quan s'acaba una amistat. I l'altre se diu L'amistat i sus derives, i és una conversa entre na Sabina Urraca i na Maria Folguera. Publicat per Continta Me Tienes, aquest que és, ja vaig dur un llibre un pic aquí d'aquesta editorial, que és que està fent Continta Me Tienes està fent una col·lecció de converses on s'agafa un tema, dues persones que suposadament són expertes i en xerren. I aquesta altra, que és amb el que començaré, és Deibate, i és també la seva col·lecció com a d'assajos. I és un llibre que està escrit molt des de l'entranya. Na Núria Lavari és una escriptora principalment de contes, i
I aquí se posa en s'assaig per explicar, i diu que ho fa des de sa vergonya, perquè li feia molta vergonya ser a qui l'han deixada com a amiga.
O sigui,
no?
És en primera persona i és un cas real que li va passar.
Exacte.
A ella.
Exacte. Ell explica la seva història d'una amiga que ella sentia que hi seria per sempre, de com un dia li diu, bé, no som tan amigues, i decideix anar-se'n de la seva vida. I diu com es caos emocional en el que això la va posar, perquè ella sentia que estava molt trista i estava molt en dol i no entenia com podia ser això, no? En el sentit de que no s'esperava que sentís tant de mal després del final d'una amistat. I clar, ella per tant tot el que fa és com una crítica a la jerarquització de les relacions i de que dins la vida d'una dona heterosexual i de mon mare i això, és com que si les amistats haurien de ser la relació menys important, no? Com se darrer és la bon. És un poc com és el que sent i que està així organitzat la societat, no? I que en canvi ella, pues, tenint aquest dol, estava pues, com si l'hagués deixat la parella, no? Una mica com. I com des de la societat s'entén un dol per una parella, però com no tant per una amiga. I, bueno, i com que ella pues, comença a repassar els clàssics, hi ha un moment donat que xerra de lo que diu en Montaigne, de l'amistat, de lo que diu en Aristòtil, en Victoria Camps i Salvador Ginés. Mira, Sócrates, sí que l'anomena. Ha de ser como el dinero. Antes de necesitarla, se debería saber el valor que tiene. Que això deia Sócrates. I després també de Sara Torres, bé, que ja és més actual, o Nana Pacheco. Però ella no troba en els assajos d'amistat algo que la pugui fer entendre ni que la consoli. Per tant, decideix ella escriure mateix un assaig sobre el final d'una amistat. I, per tant, la du també a repensar què vol dir l'amistat. Passa per moltes bandes. Ella, segons diu, té tres actes. Lo imposible, lo peor y algo mejor. No, algo imposible, algo peor y algo mejor. I és això molt personal, molt escrit des de l'entranya, però segons ell el primer acte és des del cor, el segon des de l'entranya i el tercer ja des del cap. Perquè el tercer acte és bastant com un manifest a pro l'amistat entre les dones que diu que segons ella és la llavor per una real revolució dels efectes, saps? Està molt bé aquest llibre. Hi ha molta intenció i hi ha investigació, que jo sempre ho agradeixo, un assaig també.
Que bé. Jo sempre penso en l'altra persona, jo penso en l'amiga.
Sí.
Com no sé si l'ha llegit o no, evidentment, no sé qui és l'amiga, però segurament té constància, no?
Sí.
Que aquest assaig existeix, no? I sí. Segurament ha tingut la curiositat de llegir-lo. Què pensarà ella?
Què pensarà?
Seria increïble que fes ella un altre assaig.
Sí.
La cara ve de l'assaig de Núria Lavall.
Totalment. De fet, ella això ho té super en compte durant l'assaig. I diu també, me fa vergonya escriure això perquè no t'ho vull assenyalar.
Clar.
No t'ho vull tal, no t'ho vull... Però...
T'he dedicat un assaig.
Però exacte. Sí, hi ha com aquesta contradicció, però...
Clar.
I, de fet, és que ho estic cercant, però tot va començar que ella escriu es columnista en El País i va fer una columna dient això, és a dir, com una columna d'aquest assaig, és a dir, abans d'escriure l'assaig sobre una amistat, no?, que ja no és amiga i que rompo. I molta gent li va escriure arrel d'aquesta columna. I a partir d'aquí és quan se va com anar animant a fer aquest assaig.
I l'amiga no.
S'amiga no.
No sabem si ha hagut reconciliació, tampoc.
Tampoc. No. Però així com ella durant tot l'assaig xerra... És un diàleg bastant amb ella mateixa. Lo darrer, el darrer paràgraf, diu, con todo y al final del camino... Bé, començaré, diu, y sola me he dirigido a este libro, al centro de una historia que no trata de ti, amiga mía, ni siquiera de nosotras, desde luego no solo. Creí que iba sola y en tu búsqueda, pero por el camino han aparecido muchas más, y el nosotras destruido que formábamos las dos se ha ido haciendo más grande y también más estéril. Más fértil, perdono. Eso creo que lo sabes si has llegado hasta aquí. Suposa que s'està llegint el llibre. Con todo y al final del camino, este final es solo para ella, pues ella es que me ha traído hasta aquí. Y diu, amiga, he pensado mucho en ti desde que me dejaste. Y acaba com una dedicatòria cap a ella. Així que suposa que se'l llegirà.
O no. Jo m'interessa molt a nivell ficcional aquelles cartes que no arriben al seu destinatari, aquelles botelles que se llancen a la mà i no arriben a l'altra vorera. Aquells missatges que se perden.
Sí.
Se perden moltes bones històries, també, perquè no passi, però també és una bona història en si mateixa, no? Aquesta desconnexió, aquesta impossibilitat de la trobada. No?
Mira, ella explica, en l'assaig de Núria Lavall, que quan ja estava com la comunicació molt interrompuda entre elles, ella quan li venia, quan tenia ganes d'escriure-li, tenia un, saps que en el WhatsApp te pots fer un grup en tu mateix, pues tenia un grup amb ella mateixa que se deia Nosotras i ho escrivia tot allà, saps? I eren tots aquests missatges, ostres, que...
I estan reflectits aquí?
No, perquè en un moment donat els va borrar, ja no va voler saber res més. Però durant un temps que ella no podia contar la conversa sense tenir-la ella d'interlocutora, però sabent que, bueno, si feia això l'acosava, perquè havia deixat bastant clar que no, tenia aquesta comunicació amb ella mateixa, però dirigint-se a sa amiga.
Explica bé el motiu del trencament? O...
És que, clar, ella no l'entén gens. Va. És un d'aquestes deixats...
Clar, allò que no entens és mal d'explicar.
Exacte, i és això. Clar, ella viu amb aquesta desassossiego, saps?
Sí. Això és pitjor, crec.
Sí.
No saber per què t'han deixat és pitjor.
Sí, sí, sí. Sí. En el final, és a dir, sí que... Bé, no és... hi ha un moment donat, cap al mitjan del llibre, on explica que queden per sopar. Que fins hi ha un moment. I l'explicació que li dona a les amigues... Bueno, és que no érem tan amigues.
Per sopar abans del trencament definitiu.
No. Després del trencament definitiu passen un mes o un any o això. Va,
i ja xerren.
Però tampoc te deixa satisfet ni a ella, perquè ell diu... No, és que no eren tan amigues, no?
No hi ha res que mor, no hi ha...
Bueno, estens.
Per part de l'amiga, no? És que me va desfer això, no?
No. Va. No li dono una explicació això blanco i en botella, no?
Molt bé. Interessant. Sí. M'has fet ganes de llegir, recordar-me el títol.
Sí, L'amiga que me dejó, Anatomia d'una ruptura, editorial Debate.
De Núria
De Núria Levari, sí.
Molt bé, i tenim un altre, que en aquest cas és una conversa, i aquí sí que és un poquet més oda, no?, l'amistat. O...
Sí. Sí, tot i que, i és una cosa que m'ha agradat, adverteixen bastant en no romantitzar l'amistat també entre dones i romantitzar les amigues. Són les amigues les que me cuiden, l'amistat me salvarà, etcètera. I això t'he de dir que m'ha agradat. Se diu, aquesta altra és de Continta Me Tienes, de l'editorial Continta Me Tienes, L'amistat i sus derives, una conversació entre Sabina Urraca i Maria Folguera. La Sabina Urraca és escriptora i editora, i la Maria Folguera és escriptora principalment com tu, de dramatúrgia.
Sí.
Les coneixes?
Sí, les té un referència. La Sabina ha llegit cosa, la Maria Folguera no, i tampoc crec que he vist res que hagin representat basat en un test seu. O podria ser sí, però no me'n record. Però sí, sabia que era.
Molt bé. Jo amb la Maria Folguera, la veritat és que no, i la Sabina Urraca sí que he llegit algo seu. Bé, jo començaré amb una crítica en aquest llibre, però no és a elles, sinó en aquestes converses que està traient Continta Me Tienes, que són interessants, sens dubte, però per mi també hi ha algo com a d'edició fàcil, perquè està en una conversa que hi ha molt poc editat. I a vegades per llegir és un poc molesta, llegeix molt ràpid, perquè ja veus, no res, són 120 pàgines amb un munt d'espaciat i tot. Però hi ha un punt de que llegeixes una conversa i no hi ha una escriptura un poc pensada, saps? I a mi això m'ha molestat un poquet.
Cada ja la conversa pràcticament i ja està.
Exacte.
Com se va produir.
Exacte. És com que hi ha una hora baixa i ja està, hi ha qualcú que ho grava i, i després se transcript. I bé, això m'ha molestat un poquet, però
bueno. És del teatre del verbatim, és una manera de teatre, és un gènere, diguem, és un gènere del teatre documental, no? que també se basa en això, en posar damunt escena exactament allò que t'han contat segons quins personatges. O sigui que, per aventura, bé, d'aquí no sé si Maria Folguera ha fet verbatim, però...
No sé, però bé, ja em vaig dur un altre sobre el deseo de l'Erika Lasti i Sara Torres i era el mateix format, vull dir...
Molt bé.
Crec que... Però bé, elles aquí xerren molt de com viuen l'amistat cada una d'elles, i lo interessant també és que la viuen, són de la mateixa edat, són del 1984, això com a escriptores, viuen a Madrid, no? Com comparteixen, crec que un context cultural bastant semblant, però tenen caràcters diferents i el viuen diferent, viuen l'amistat diferent. I bé, les dues, per elles l'amistat és una cosa molt important, bla bla, la família que tries, no? I hi ha molt d'això, i també xerren, hi ha la mateixa idea de fons de la jerarquia entre, no?, les relacions que són de vincles sanguinis, que estan més considerades importants, i les relacions... Però a mi el que... És a dir, hi ha... xerren de moltes amistats, no? I quasi com a... Me hice amigo de uno en el parque, i a mi això també m'ha allunyat un poc, perquè no són de les persones que pensi que tens quatre amics bons de bon de veres, perquè crec que l'amistat és algo molt més com divers, complexa, sí. i I això, els quatre amics, que sí, que te'n podria anomenar quatre, que sé que sí, però no sé...
Potser n'hi ha més, sí, exacte, però que tampoc canviant, és tan fàcil, no?, com exacte. Arribar a un parc i fer un amic.
Però exacte, però que també que és posar la paraula amiga a una persona que acabes de conèixer, bueno, sí. Me costa un poc.
Sí, jo també. Jo tinc bastant categoritzat sí. El tema de l'amistat, el col·lega o la col·lega, l'amic, l'amiga, el conegut, conegut que té poc a veure bé.
Sí, sí, clar. És a dir, supos que l'experiència te dona anar entenent, però sí, elles crec que això com molt de fer amics, així, però bueno,
després,
això,
exacte.
Però bé, a part d'això hi ha molta reflexió al voltant de l'amistat i és guapo. M'ha agradat bastant en concret de Maria, que també xerra de ses pandilles, i amb això ja m'he sentit molt reflexada perquè som una persona de pandilles, i de que l'amistat de ses pandilles és molt diferent de l'amistat d'un a un, no?
Sí,
i
la tribu és per jo fonamentar, jo que m'aguanta.
Sí.
Que m'aguanta en tot el sentit de paraula. Mm-hmm. Que m'aguanta.
Sí, sí. Sí, és important, però hi ha tantes més variables que també, per mi... té molt també, és a dir, és molt més difícil la seva, el seu sustent al llarg dels temps.
Sí.
Saps? És com, sol ser per una casualitat de context que us heu trobat tots ara mateix, no? I a xerren d'amics que se van a un curs d'escriptura.
Hi ha molta decisió allà.
Clar, i després ja... Però en canvi, l'amistat tu a tu, bé, només depèn de dues persones.
El més fràgil. Per jo és més fràgil.
Per tu és més fràgil, no?
Sí, perquè la tribu, al final, bueno, les sinergies, si se consoliden, són molt sòlides, però el tu a tu, jo crec que és més fràgil.
Sí, eh? Jo, és a dir, a mi les pandilles el que passa és com que n'hi ha hagut una per cada època de la meva vida. No sé, perquè estan molt condicionades en on s'està posant el foc o l'atenció, sí. On estàs vivint, el que estàs estudiant...
Sí.
Lo que...
Sí.
I després queda l'amor que és increïble, jo, les pandilles que he tingut, amor per tota la pandilla, però cada una ha pres decisions vitals diferents i...
Bé. Sí, no sé, segurament arribarà un moment que trobaràs tindràs una tribu més...
La definitiva.
Sí, més permanent. Ara, és que aquests comentaris me fan sentir molt gran. crec que és lògic, no, al final?
Sí, sí, sí.
Però bé.
No, sí, sí, també s'està concretant. Bueno, i d'això.
Que bé, Maria, aquests dos títols i amistat i dones. Avui m'ha sorprès amb el tema, però m'ha agradat molt.
Sí. Mira, que bé.
No te sorprèn perquè ja t'he anunciat abans que te posaria un tema de placebo, que per jo, si no sé, seria dels grups que m'aduria una illa deserta i que tenen un tema que es diu Say My Friends. I que vull que escoltis. Vale, te regalo.
Moltes gràcies.
Fins la setmana.
Fins la setmana que ve. Piece of junk away on the Champs-Élysées as I was walking home. This is my last communique down the superhighway. All that I have left to say in a single tome. I got too many friends, too many people that I'll never meet and I'll never be there for.
L'aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
Sí, 47 minuts, continuem a l'aviador i aquests darrers minuts de programa es dedicarem, continuem parlant de llibres, però entrar directament, ja sabeu, que és la nostra decisió dels dimarts, a una biblioteca, una llibreria. Avui toca llibreria, ni més ni manco, que la Biblioteca de Babel. Camille Ruel, com estàs?
Hola, buenas tardes.
Molt bé, idò, una de les 20 llibreries més deslumbrantes, anem a dir-ho així, com en castellà, que és un cop més potent, no?, l'apel·latiu deslumbrante, podríem dir enlluernadora, del món, segons el Financial Times, ni més ni manco, eh? Com vos quedau quan veis això?
Bueno, siempre es un honor y también pues, un poco la vida de la librería después de esto, porque, claro, tiene un toque pues, más internacional y tal, y... Y,
claro,
claro,
La veritat és que, bueno, supos que coneixer la biblioteca de Babel, està en el mig del centre de Palma, allà al principi de les Rambles, costa de la Pols, un lloc meravellós per fora, perquè és vera que està entre el carrer de Sant Miquel i les mateixes Rambles, però també per de dins, amb el bar que té la biblioteca de Babel, és una d'aquestes... És llibreria, però també és refugi, i és lloc on prendre un vi, un cafè, com estar molt de temps i passar molt de gust. Camil, supos que estàu ja un poquet ficades en la campanya de Nadal, que no sé exactament si pots explicar als oients en què consisteix, si és que ja la gent comença a encarregar llibres per regalar, si és que espera, diguem, les dates assenyalades, com va la cosa?
Sí, pues esto, cuando empieza un poco esta campaña de Navidad, hay libros que vienen pues reeditados, más ilustrados, esto, un tamaño más grande, ediciones anotadas, y es un poco, pues, hay también novedades que salen ahora, que han salido en noviembre, y bueno...
Clar, o sigui que la gent també vos encarrega, diguem, que edicions més cuidades, no? Aquestes que estan ja pensades un poquet també per, com a regal, no?
Exactamente.
Molt bé. I d'activitats com aneu? Perquè teniu cursos d'escola d'Humanitats que crec que, no sé si acaben en guany, si l'any que ve també teniu aquest tipus d'activitats.
Sí, acaben ara en Navidad, però a partir de enero empezamos otros cursos, siempre son de artes o, bueno, de escritura. Ahora hay mucha gente interesada en escribir autobiografía, entonces pues damos también ese toque un poco de, pues, aprender a escribir y esto con literatura, leyendo clásicos y aprendiendo.
¿Es donado vosotros mateixos o teniu qualque expert que també convidau per fer el curs?
Sí.
No, si te demanaves que si els cursos els impartiu vosaltres mateixos, l'equip, l'estaf de Babel, o si convidau també qualque expert que...
Sí, són professors externos i també, pues, sí, són professors externos, lo hacemos en un convento cerca de la librería y también tenemos el club de lectura en Babel. Esto impartido por pues la gente que trabaja en Babel.
Molt bé. Qui tria els títols? Vosaltres mateixos o feis com una... No sé, demanau també opinió als participants, les participants, en aquest cas?
Sí, claro. Es un poco, pues, un turno y cada uno va eligiendo otro libro y para cambiar también un poco de temas y de autores, de países, pues, vamos...
Què destacaries de les novetats que vos han arribat a Babel darrerament, Camil?
Pues ahora tenemos... Hay uno que se puede destacar, que es Comerás Flores. Y pues no sé si hay que destacarlo, porque ya la gente viene a por él cada día, pero es un debut literario muy interesante. Es de Lucía Sola, de la editorial Asteroide. Y bueno, es un libro muy interesante, de una chica joven que, pues, empieza, después de la muerte de su padre, se pone en una relación con un hombre mayor que ella, y es un poco, pues, sobre este tema de una relación perfecta, pero que en el fondo está un poco tóxica y, pues, se pierde a ella misma, y vemos un poco, pues, cómo consigue, pues, avanzar con su familia, con los amigos y tal, y salir de esta relación, y es un libro muy bonito.
Alguna novetat que per exemple, jo se m'acut que a partir del novel·la A Casa Norhai, no sé si la gent l'ha descobert, és vera que no era dels autors, diguem, en aquesta banda d'Europa, per exemple, hiperconeguts i llegits, però no sé si a partir del novel, diguem, que la gent s'ha animat amb ell.
Del, perdó?
Sí, de Crassano Hay. Del
Premio Nobel, claro, sí. Que lo han reeditado, pues todos sus libros están en la editorial Acantilado ahora. Claro. De él, pues, yo destacaría el de Relaciones Misericordias, para empezar un poco en su universo, para leer el primer libro podría ser este, y Tango Satánico también, que hicieron una película muy larga para los que se atreven, sí, pero sí. Son los dos ahí que se pueden destacar.
De fet, jo el coneixia com a guionista de les pel·lícules de Bellatar, més que com a narrador,
sí.
No? Però
la veritat. Molt bé, i de la gent s'ha animat. Qualque cosa que t'agradi o que vulguis recomanar, no sé si qualque autor o autora que hagis descobert darrerament, qualque títol que per sorpresa t'ha arribat a les teves mans i que ara vulguis compartir amb els oients.
Sí, pues hay muchos, pero yo diría el de Patti Smith, también Pan de Ángeles, que son sus memorias, y pues habla un poco de sus modelos que la inspiraron para sus poemas y canciones. También de Acantilado, pues hay la biografía de Pessoa, que ha salido ahora, muy interesante, de Richard Zenit. Y bueno, un poco más divertido hay el de Niño Parabólico. Y catalán, pues diría La Intrusa, de Irene Pujadas.
De Irene Pujadas, sí.
Muy bien. Y no me puedo resistir a decir los de Irene Sola, que a mí me encantaron los de sí. Canto y la montaña baila.
Claro.
Pues sí.
Molt bé, idò, Camil, te deixem fer feina, que sigui lleu aquesta campanya de Nadal, que se vegui molt de llibres, que és important, perquè això vol dir que el manco més possibilitats que la gent també llegeixi. O sigui, que vagi molt bé i gràcies per atendre-nos.
Muchas gracias.
La Biblioteca de Babel, una de les llibreries més carismàtiques de ciutat. 6:54. A l'inici del programa ja coneixeu la notícia des de fa hores amb Jorge Martínez del grup Ilegal. És una banda que feia ben poquet que continuava girant. De fet, crec que van venir també per les Illes, a Mònica, un Jorge que vas tenir també l'oportunitat de conèixer. No?
Exactament. Bé, tothom s'ha sorprès molt. Fa dos mesos, al setembre, varen cancel·lar una gira. Estaven ara, de fet, varen venir el mes de març o maig a Palma. També els varen anar a veure altres ciutats i també fa dos anys varen actuar a Son Fusterat amb La Granja i la veritat és que varen tenir oportunitats de conversar amb en Jorge Martínez de Los Ilegales. És vera que s'ha dit que està per mort d'un càncer de pàncreas que en dos mesos ha acabat amb ell, que realment ha patit molt en aquestes darreres setmanes i em volgut recordar una entrevista que varen mantenir amb ells fa un parell d'anys a un programa que se deia Diorama, de música, en el qual vàrem juntar en Jorge Martínez amb un membre amb en Dean de Code Blue, una banda també que només va publicar un disc als 80. Ell va quedar encantat i va recordar per nosaltres un concert mític que se va fer als anys, pensant en 80, perquè ara no us poden donar la data concreta, a la plaça Major. Hi va haver bregues, aquest típics concerts que hi havia abans, que se hi ensabareava, però de bon rotllo. Vull dir, sí que volaven botelles i coses, però en el final, tots amics. I don Jorge recordava per nosaltres que s'havia passat superbé.
Me acuerdo que estábamos tocando una canción que se llama Destruye y había esta neblina tan mallorquina, tan balear, sí. que deja como el suelo para patinar fácilmente en él. Yo solía dar saltos por efecto de las anfetaminas y en uno de los saltos caía el suelo, me caí, así que me caí al suelo. Pero aproveché la ocasión para hacer sexo con mi guitarra. Entonces, en ese momento, me enloqueció, fue como la señal. Y todo se volvió mucho más divertido.
Una mena d'epifania també em pesa per les enfetes que en Jorge va tenir aquí a Mallorca. No?
Sí, no, la veritat és ver això que patina sempre que ha humitat i han de dur sempre goma a vall de set sabates, però en Jorge va recordar aquesta i altres anècdotes. També va coincidir en Peor Impossible, va actuar també a les finals del pop-rock en la sala Rosales, que alguna se va fer allà també. L'han vist actuar a moltes bandes i ara, darrerament, havia tornat a publicar un disc, i a més estaven de gira, fins i tot amb un membre molt jove, que tenien una energia brutal, i per això mos ha sabut a tots molt de greu avui perdre Jorge Martínez, als 70 anys, víctima d'un càncer que ha acabat amb ella en res només dos mesos.
I de Campo Descansi en Destruye acabam per avui en Jorge de Ilegales.
El senzill. Adéu.
Así es como se crece bien, con empujones para no pensar, y una bomba bajo la almohada. Llegar a la escuela, escuela de daño, buenos maestros para aprender a odiar, rebeldes sin causa, buscando la calle. Destruye, 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 destruye. Lejos del bosque en una jaula de zoo, tras los barrotes para no esperar nada, abriré las jaulas, mandaré a mi dentista. Llegar al ejército, ¿dónde van los tiros? Mi nombre está siempre en el libro de arrestos, vestido de verde, disparo a disparo. Destruye, 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 destruye.
La primera